13 hores i mitja és el temps que falta per a la Constitució demà de les Corts Espanyoles i a aquesta hora encara no se sap qui presidirà el Congrés dels Diputats. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Sobre aquesta qüestió, primer de tot, el més recent, el Partit Popular ha confirmat aquesta tarda qui encapçalarà la seva candidatura per presidir el Congrés.
Pues yo propongo como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados a Cuca Gamarra.
Cuca Gamarra, la portaveu dels populars. Gamarra s'enfrontarà a la candidata socialista, que coneixíem ahir, l'expresidenta balear Francina Armengol. Amb aquest nom, els socialistes han volgut acostar-se als independentistes catalans i avui Pedro Sánchez els ha plantejat un altre reclam: la seva voluntat d'impulsar l'ús de les llengües cooficials a Europa. Es tracta d'una promesa que ja s'ha sentit altres vegades i des de Junts, formació els vots de la qual són clau, reclamen fets comprovables. Què farà Junts? És la gran pregunta. La formació té convocada una executiva tan sols 2 hores abans de la votació al Congrés. Ara us ho detallarem en un Catalunya Vespre on us explicarem també una bona notícia per a la mobilitat. Així és com grinyolava el tren Talgo, que finalment ha pogut ser retirat de la via de Sitges, on havia descarrilat.
Adif ja ha restablert la circulació a les 2 vies del tram ferroviari tallat entre Garraf i Vilanova i la Geltrú. Això després de gairebé 2 dies de problemes. La Generalitat ha reclamat un cop més el traspàs de competències del servei de Rodalies.
A les Illes han enviat a la presó 6 turistes acusats d'agredir sexualment un altre turista de 18 anys en una habitació d'un hotel de Magaluf, a Mallorca.
Els fets van passar dilluns a la matinada i els acusats van gravar la víctima mentre l'agredien. Això passa el mateix dia que hem sabut que el nou Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclista de Barcelona ha tramitat 1 denúncia al dia en els 5 mesos que fa que funciona.
I en aquest dimecres 16 d'agost, la Generalitat rebaixa de 10 a 5 el nombre d'habitatges per ser considerat un gran tenidor.
És una de les novetats que el Departament de Territori ha inclòs a la memòria de la llei d'habitatge que ha enviat avui a Madrid. Això vol dir que més propietaris s'hauran d'adaptar als canvis de la nova llei, un fet que no agrada gens ni mica a la Cambra de la Propietat Urbana o al Col·legi d'Apis.
El reduir a 5 el que fa és fer entrar en la categoria de grans tenidors molts petits propietaris que en realitat no ho són.
I també us parlarem d'aigua i del problema creixent de no tenir-ne, gens, perquè una quarta part de la població mundial viu en països amb falta d'aigua extrema.
Un informe de l'Institut Global de Recursos augura que la demanda d'aigua haurà crescut entre un 20 i un 30% al 2050 i alerta que la seva escassetat és el cor de totes les crisis que el món afronta avui.
La sequera és un problema que també coneixem bé a casa nostra i que marca també la manera com mirem al cel cada dia. I això és el que fem. Mare Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Titular del temps, Tomàs, per a les properes hores.
Doncs temperatures altes a les Terres de l'Ebre aquesta nit, aquesta propera matinada, nit que serà de mal dormir a la costa sud del país.
Doncs ampliarem aquesta informació en acabar aquesta edició del Catalunya Vespre a Catalunya Ràdio. I ara, la propera presidenta del Congrés, en aquests moments, és la gran incògnita. Junts, ara per ara, no confirma el seu suport a la socialista Francina Armengol, mentre que el Partit Popular té opcions de col·locar Cuca Gamarra al capdavant de la tercera institució de l'Estat si Coalició Canària li dona el seu únic vot. El compte enrere està en marxa més que mai. El PSOE i Sumar volen intentar in extremis convèncer el partit de Carles Puigdemont perquè faciliti una majoria progressista a la mesa del Congrés. Anem, doncs, a Madrid. Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Albert, quina és l'última hora ara mateix?
Doncs tot està obert, s'espera una nit llarga, hi ha negociacions al més alt nivell per part del PSOE i Sumar per mirar de convèncer in extremis Carles Puigdemont. La votació començarà demà a les 10 del matí, a poc més de 13 hores, i a hores d'ara el nucli dur de Junts segueix marcant distàncies amb la candidata socialista Francina Armengol, a qui estan disposats a deixar caure si no arriben moviments per part de la Moncloa. Aquest matí, en una piulada a Twitter, Puigdemont, el principal negociador i únic portaveu del partit, deixava clar que no es conforma amb promeses i reclamava propostes concretes per avançar en les demandes dels independentistes. L'advertència de l'expresident de la Generalitat no ha dinamitat, però, les esperances del PSOE, que vol esgotar al màxim aquestes 13 hores que queden, i amb un últim oferiment, almenys el que ha fet en públic, que arribava aquest migdia.
España habla en castellano, pero España también habla en catalán, en euskera, en gallego. Y por tanto, nuestro deber es consolidar espacios de representación, de uso de las lenguas de España. Y vamos a hacer más. Vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Sánchez ha reciclat una proposta que no és nova, s'hi va comprometre per escrit a l'última taula de diàleg ara fa un any, però el cert és, Sergi, que la mesura ha quedat bloquejada al Parlament Europeu. Sánchez diu que ara vol desencallar-la ell personalment. Tot i això, aquest anunci no ha satisfet ni molt menys Esquerra, i de fet ha estat la número 2, Marta Rovira, qui li ha recordat a través de Twitter que és una proposta vella i que amb això no n'hi ha prou. I aquí, la quarta pota de l'equació és Sumar. La seva líder, Yolanda Díaz, en contacte directament amb Puigdemont, és optimista.
El senyor Asens i yo misma estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Lo estamos haciendo con Junts y con otras formaciones políticas.
Insistim, tot segueix obert. Junts no prendrà la decisió final fins demà al matí. Reuneix de forma telemàtica la seva direcció a partir de les 8 i allà serà on es ratificarà quin nom escriuen o cap nom als 7 diputats a la papereta que hauran d'introduir a l'urna.
Efectivament, Albert, i és que si Junts s'absté, si Junts no escriu el nom de Francina Armengol, tot quedarà en mans d'un partit, Coalició Canària, que de moment tampoc s'ha posicionat. Per això el PP manté la batalla i aquesta tarda ha anunciat qui proposarà demà com a candidat. Albert, és Cuca Gamarra, però qui és Cuca Gamarra?
Doncs és una persona de la màxima confiança de Feijó, ha estat la portaveu parlamentària del PP durant els últims anys i, de fet, quan Feijó va arribar a la seu del carrer Gènova de Madrid, la va situar com a número 2 com a secretària general del partit. Si Junts es desentén de la majoria progressista, l'única diputada de Coalició Canària tindrà aquí la paella pel mànec. Ara mateix, Cristina Valido no ha confirmat si es decantaria per Cuca Gamarra, és a dir, la candidata dels populars, o bé per Francina Armengol, la candidata dels socialistes, però a ningú se li escapa que actualment Coalició Canària governa amb el PP a les Illes. Feijó, per tant, creu que hi ha partit per demà, però també per la investidura, i per això aquesta tarda ha redoblat la pressió al rei Felip VI.
Ninguna duda de que el jefe de Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales, y por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles.
Gairebé un desafiament de Feijó al rei, gairebé un desafiament que arriba a diari perquè proposi el guanyador de les eleccions per anar a una investidura que ara mateix seria fallida. Però d'això, Sergi, ja tindrem temps de parlar-ne.
I tant, que en parlarem. Albert Prat des de Madrid, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I ara, gairebé 2 dies de caos. Caos, corredisses a les estacions i llargues esperes sota el sol és el que ens ha deixat l'última incidència viscuda a Rodalies a casa nostra. Des de primera hora de la tarda ja està resolt. És important remarcar-ho, i la circulació entre Garraf i Vilanova i la Geltrú funciona de manera habitual. Fàtima Ortí.
Sí, segons informa Adif, més d'un centenar de tècnics han treballat per reparar les infraestructures afectades pel descarrilament d'un Talgo a Sitges ahir al matí, que viatjava entre València i Barcelona sense passatgers. L'accident va ser el 15 d'agost, dia festiu i de canvi de vacances, de manera que va afectar milers d'usuaris que volien passar la jornada a la platja o que tornaven a casa després d'uns dies de descans. Esther Capella, consellera de Territori, reclama el traspàs del servei de Rodalies.
De cada 10 dies, 8 tenim incidències de Rodalies. Per tant, des de fa molt temps reivindiquem i exigim el traspàs íntegre de Rodalies. I això què vol dir? Trens, màquines, vies, absolutament tot, ja ho farem nosaltres.
Adif confirma que no se saben les causes del descarrilament i que s'obrirà una investigació per aclarir què va passar.
I tot seguit, avui també us expliquem que la jutgessa ha enviat a presó i sense fiança els 6 turistes estrangers acusats d'agredir sexualment un altre turista de 18 anys. Això en una habitació d'un hotel de Magaluf, a Mallorca. Els fets van passar la matinada de dilluns i els acusats van gravar la víctima mentre l'agredien, Maria Costa.
La noia va acompanyar els 6 joves de 20 anys a l'hotel. Després de la suposada agressió, la víctima va demanar ajuda al personal de l'hotel i va explicar els fets a una patrulla de policia. La van traslladar a l'hospital Son Espases de Palma i els agents van detenir els agressors el mateix dilluns al matí. Ahir van declarar el jutjat de guàrdia de Palma i la justícia ha decretat presó per als acusats després d'identificar-los al vídeo que ells mateixos van gravar de l'agressió. La d'aquest dilluns precisament no és la primera agressió sexual que hi ha hagut a la illa. Fa just un mes la policia va detenir 6 turistes, també estrangers de 20 anys, acusats de violar grupalment un altre turista en un hotel d'una platja de Palma. Un d'ells va mantenir relacions sexuals consentides amb la jove, però després van arribar 5 amics a l'habitació i va ser llavors que presumptament 3 d'ells la van agredir i els 2 restants no van fer res per impedir-ho. Tots han ingressat a la presó a l'espera de judici.
Tot això el dia que hem sabut que el nou Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclista de Barcelona ha recollit una denúncia al dia en els seus primers 5 mesos de vida. El servei es va posar en marxa al març i fins al juliol ha registrat 158 denúncies que formen part de les 900 intervencions que s'han fet en total en els darrers mesos. També s'han tramitat 97 ordres de protecció per a víctimes, de les quals un 32% han acabat sent efectives. Pau Masó.
El servei d'atenció a la víctima es va posar en marxa a 9 barris, on s'han fet la gran majoria d'atencions fins al moment, i ara s'ha inaugurat una nova seu a l'antiga comissaria de la Guàrdia Urbana, la Rambla, que ja fa 3 setmanes que funciona. Són instal·lacions on hi ha psicòlegs, policies i juristes que atenen les dones que puguin patir violència masclista. Estan adaptades amb espais individualitzats i perquè les dones hi puguin anar també amb els seus fills. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que el servei està directament destinat a combatre la violència masclista.
Hem continuat sent un fet que hem de prevenir, que hem de combatre amb tots els instruments per erradicar la violència contra les dones o directament al feminicidi. Nosaltres el que fem és reconèixer-la, identificar-la i combatre-la.
I de la violència masclista, un altre problema, l'accés a l'habitatge. Perquè la Generalitat ha rebaixat de 10 a 5 el nombre d'habitatges per ser considerat gran tenidor i exclou de la llista de grans tenidors els promotors d'habitatge de lloguer social. Són 2 novetats que el Departament de Territori inclòs a la memòria de la llei d'habitatge que ha enviat avui a Madrid perquè hi doni el vistiplau definitiu perquè pugui llavors entrar en vigor. Carme Montero, bona tarda.
Bona tarda.
I avui hem parlat amb alguns organismes que han presentat al·legacions a la llei de l'habitatge i sembla que no estan gaire conformes amb els canvis que ja ha introduït el govern.
No ho estan ni la Cambra de la Propietat Urbana ni els APIs de Catalunya. El govern confia que amb la mesura augmentarà el mercat d'habitatge, però segons aquestes entitats, aconseguirà l'efecte contrari. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra.
El reduir a 5 el que fa és fer entrar en la categoria de grans tenidors molts petits propietaris, que en realitat no ho són grans tenidors, sinó que senzillament són petits propietaris. D'aquesta manera aconsegueix afectar molts més habitatges en la possible contenció de rendes que vingui posteriorment, no?
El govern de la Generalitat, Carme, assegura que aquest mateix agost podria entrar en vigor tot plegat.
La consellera Esther Capella pràcticament ho dona per fet, però aquestes dues entitats consultades no ho veuen gens clar, perquè cal que el govern, diuen, el govern espanyol ha de redactar un índex sobre les zones tensionades, sobre el límit de lloguer a aquestes zones tensionades, que són uns 140 municipis, Atenció, que ha de servir per totes les comunitats autònomes. Carles Sala, portaveu de COAPI de Barcelona.
Que fins que el Ministeri no estableixi quin és l'índex a aplicar i com s'haurà d'aplicar l'índex que elabori un ministeri, doncs se seguirà aplicant des del punt de vista de la limitació de rendes el mateix sistema pels petits i pels grans tenidors.
Ara veurem si tot això té un recorregut judicial, perquè totes aquestes entitats que han presentat al·legacions tenen un mes per presentar un recurs si no hi estan d'acord.
Veurem el que fan. Gràcies, Carme, i bona tarda.
Bona tarda.
I no deixem de parlar de l'habitatge. Us apropem les dades que ens deixa un informe del portal immobiliari Idealista, amb un titular molt clar. Barcelona és la ciutat de l'Estat on és més car llogar una habitació.
Quines zones registren un increment més alt d'oferta d'habitacions?
Barcelona i Lleida són dos dels territoris amb més estances disponibles per llogar. Castelló de la Plana encapçala el rànquing amb un increment d'un 156% de les habitacions de lloguer respecte a l'any passat.
On es paga el preu mitjà més alt per habitació?
Les habitacions més cares són les de Barcelona, que s'enfilen fins als 485 euros. A la resta de capitals catalanes, el cost d'una habitació és de 360 euros a Girona, 340 a Tarragona i 280 a Lleida.
I han pujat molt els preus en el darrer any?
La variació a Barcelona és d'un 8%, a Girona i Lleida del 6% i a Tarragona del 3%. On més augmenten els preus és a Palma, on una habitació aquest any és un 20% més cara que el 2022.
Com és el perfil del llogater?
És similar al d'anys anteriors. Es tracta d'una persona al voltant de la trentena, que aquest any incrementa un any i se situa als 34 de mitjana. Perfil jove, que no fuma i que no té ni tampoc admet cap animal de companyia.
Passen 2 minuts de 9:15, foc i aigua ara. És el so de la lluita contra el foc que crema i colpeja Tenerife. L'illa Canària viu des d'aquesta matinada hores dramàtiques per un incendi virulent que ja ha arrasat 1.200 hectàrees.
La situació és complexa. El foc té molta força i la difícil orografia dificulta les tasques d'extinció. S'han evacuat diversos nuclis de 4 municipis i desenes de veïns passaran aquesta nit en espais municipals. Més de 150 bombers i 14 efectius aeris treballen per frenar l'avenç d'unes flames que ara mateix estan totalment descontrolades. L'epicentre se situa entre els municipis de Candelària i Arafo. En aquest últim poble s'han evacuat 50 persones i es pateix perquè el foc no arribi a zones urbanitzades. El seu alcalde, Juan Ramón Martín, explica a Catalunya Ràdio quina és la principal preocupació a hores d'ara.
Nos preocupa muchísimo la noche. La noche es sinónimo de que los medios aéreos dejan de funcionar y los vientos cambian cuando se pone el sol. Tenemos mucho miedo a que el hecho de que no puedan actuar los medios aéreos que están ahora aguantando el fuego, pues esta noche se complique más.
De moment el vent no bufa amb força, però l'alta densitat forestal de la zona preocupa el govern regional, que ja ha demanat reforços a l'Estat.
Del foc a l'aigua, per explicar-vos que una quarta part de la població mundial viu en països amb escassedat d'aigua extrema. Són països que cada any esgoten més del 80% de les seves reserves, amb Bahrein liderant el rànquing. Un informe de l'Institut Global de Recursos augura que la demanda d'aigua haurà crescut entre un 20 i un 30% l'any 2050 i alerta que la seva escassedat és al cor de totes les crisis que el món afronta avui en dia. Cèlia Cernadas, bona tarda.
Bona tarda.
Cèlia, aquesta situació afecta només el que anomenem com a sud global?
No, de fet, entre els 25 països més afectats també hi ha països europeus, com ara Grècia o Bèlgica. Però sí que és cert que les regions amb pitjor situació són el Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica. Aquí més del 80% de la població viu sota estrès hídric extrem.
La falta d'aigua és la crisi més urgent que viu el planeta?
Sí, això és el que almenys defensa la coordinadora global del programa d'aigua de l'Institut, Crystal Davis.
Podríem pensar que la crisi de l'aigua és només una crisi més de les moltes que afrontem, però l'aigua és el centre de totes les crisis que afrontem. Perquè si no tenim prou aigua, no produïm prou menjar ni energia, no podem mantenir la població sana, els incendis s'intensifiquen, la gent emigra, sorgeixen els conflictes i la desigualtat creix.
I una altra qüestió que ens planteja aquest informe. Quin és l'impacte econòmic de la falta d'aigua?
Doncs és un impacte multimilionari, ens el detalla Samantha Kuzna, que és responsable de dades del programa d'aigua de l'Institut Mundial de Recursos.
Amb aquestes xifres és fàcil entendre fins a quin punt l'estrès hídric amenaça el nostre desenvolupament. L'equivalent a 70 bilions de dòlars en PIB estarà exposat a estrès hídric molt alt el 2050. Això equival al 31% del PIB.
De fet, la falta d'aigua afecta també el menjar, i només una dada final. El 60% de l'agricultura de regadiu del món afronta estrès hídric extrem, però resulta que el 2050 caldrà que produïm un 56% més de calories per alimentar els 10.000 milions d'habitants que tindrà llavors el planeta.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Busquem el millor restaurant de quilòmetre zero de la Selva.
Et veig nerviós.
Una miqueta.
Jo m'esperava més potència.
El pop té una mica dura.
Has de ser més humil.
I una pastanya, meu pla.
No, van a ir al cuello. Amb la salsa de chisney.
Chutney. Chisney no.
Joc de cartes a TV3 aquesta nit. Aquest estiu, emporta't l'app de Catalunya Ràdio al mòbil.
Sí, amb l'aplicació Catalunya Ràdio sempre.
Cada cop més intuïtiva, més fàcil, més útil, més personal.
Entra-hi per seleccionar els teus continguts i programes preferits.
Configura les notificacions segons els teus temes d'interès i la teva demarcació.
A més dels nostres 4 canals, t'ofereix una selecció d'àudios a la carta, una llista cada dia més gran i variada de podcasts i de continguts digitals exclusius.
Tot a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
Emporta-te-la amb tu aquest estiu i sempre.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio, 8 minuts i arribarem a les 9. De la guerra d'Ucraïna, avui ens tornem a fixar en la vulnerabilitat de les fronteres a la regió. D'una banda, Kiev desafia Rússia i fa sortir un vaixell de contenidors cap al Mar Negre. De l'altra, Lituània ha decidit tancar dos punts fronterers amb Bielorússia, com ja havia fet Polònia. Enviar un vaixell de càrrega al Mar Negre, Domènec Subirà, bona tarda.
Bona tarda.
Continua sent un risc.
Doncs sí, sí, aquesta mateixa matinada, per exemple, drons russos han atacat un port i fa 3 dies van disparar contra un vaixell que no s'aturava per poder-lo inspeccionar. Tota la regió d'Odessa, d'on ha sortit avui aquest portacontenidors que tu comentaves, per un corredor temporal obert per Ucraïna, en principi per evacuar vaixells que estaven atrapats al port d'Odessa des de l'inici de la guerra. És el primer que surt, això sí, des de fa un mes, quan Rússia va trencar l'acord que permetia l'exportació de cereals.
I Lituània per què tanca ara fronteres amb Bielorússia?
Mira, el govern de Vilnius des que diu que és per controlar les amenaces a la seguretat nacional i les possibles provocacions a la frontera, cosa que la premsa local ja llegeix com una referència al grup Wagner de mercenaris russos que, com sabeu, s'han instal·lat a Bielorússia. Divendres tancaran 2 dels 6 passos fronterers, però el 28 d'agost es reuneixen els països bàltics i Polònia i poden decidir tancar totes les fronteres amb Bielorússia. I el grup Wagner és un motiu, sí. Avui mateix, per exemple, a Polònia han detingut 2 propagandistes dels mercenaris. Però hi ha un altre motiu. S'ha incrementat l'entrada il·legal d'immigrants i Bielorússia no fa res per frenar-ho. Els veïns ho veuen ja com una guerra híbrida contra els que donen suport a Ucraïna.
Gràcies, Domènec. Bona tarda. I ara tornem a parlar d'incendis, però ja ho veureu des d'un altre punt de vista. Ah! Aquest és el so dels incendis de l'illa de Maui, a Hawaii, dels quals us n'estem parlant en els últims dies. El so prové d'imatges penjades a Instagram per l'actor Jason Momoa. L'endemà que les pengés i demanés als turistes que no viatgessin a l'illa hawaiana, la xarxa bull de crítiques cap a una celebritat, Paris Hilton, perquè hi ha anat a passar les vacances, Mar Dalmau.
Sí, critiquen que Hilton hi sigui i, a més, publiqui fotografies amb la seva família a la platja, mentre l'illa crema sense ni tan sols haver fet una donació per ajudar els damnificats. Per la seva banda, Momoa s'ha unit a les crítiques de molts hawaians que es queixen perquè hi ha desenes de turistes nedant, fent snorkel o surf, mentre l'illa ja ha registrat 106 morts a causa de les flames. L'actor ha demanat en el seu post que no es viatgi a l'illa per passar-hi les vacances i afegeix que la comunitat hawaiana necessita temps per curar-se, plorar i refer-se, i que això vol dir que com menys visitants millor, ja que consumeixen recursos. A tot això, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que viatjarà dilluns que ve a l'illa. Ho fa després de rebre també moltes crítiques per no contestar als mitjans de comunicació preguntes sobre la tragèdia.
Tot plegat per pensar-hi. Gràcies, Marc. Marta Almau. I ara, Marc Ruiz. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Atenció, perquè ara arriba la selecció musical sempre rigorosa de Marc Ruiz. I això, Marc, és una actuació al carrer que inclou, ens dius, una gran sorpresa.
T'ho imagina't, Sergi, que ets un petit grup de rock, agafes la furgo i et poses a tocar al carrer davant de la botiga on ha de firmar discos una banda que admires. I de sobte, arriben caminant quatre suecs, cadascun amb una cervesa de mig litre a la mà, i resulta que són The Hives, i que tu et poses a tocar Hate to Say I Told You So, el seu gran èxit del 2000, i que ells s'hi sumen.
Aquí ve la màgia de tot plegat.
Clar. És que estan allà a la vorera, com si fossin hooligans, i agafa un d'ells, el cantant, evidentment, s'hi acosta, també es posa al micro, comença a cantar.
I a qui li va passar això?
Això li va passar a Sky Ballinistres, ahir, a Liverpool.
Déu-n'hi-do. I atenció, perquè tornen, un clàssic, també un nom molt conegut, com a mínim per a una determinada edat, els Talking Heads.
Sí, m'encantava aquesta cançó quan era petit, no en tenia el videoclip, ja t'ho dic ara. Després de més de 20 anys, la banda de Nova York es torna a reunir, però malauradament no serà per fer cap concert, sinó per presentar una pel·lícula al Festival de Toronto. La cinta és una restauració del concert Stop Making Sense, gravat fa 40 anys. I que sigui la primera vegada en dues dècades que estan junts, només el fet que estiguin junts també és rellevant, perquè quan es va fer, es va desfer la banda, vaja, van deixar de veure's, van deixar de parlar-se, van acabar intercanviant-se retrets a causa de la personalitat expansiva de Bern.
Un clàssic, també, això.
Correcte. Un en massa personalitat, els altres en massa poca, diguéssim, i la cosa
ja
no funciona.
Conflicte.
Correcte.
I acabem, no sé si ho sabies, però és un grup que m'encanta i estic segur que també alguns dels nostres oients. Acabem amb els escocesos Churches,
que acaben de publicar Manhattan, una cançó que portava 10 anys amagada. La banda escocesa de synthpop reedita el seu primer disc, The Bones of What You Believe, i afegeix aquesta cançó que en aquell moment va quedar fora. Va ser la primera vegada que jugaven amb les capes de so, els samplejats rítmics de les seves pròpies veus i els programes d'edició. Però tot i ser la primera cançó en què provaven aquests recursos, ja va quedar solidificat l'estil del grup, que es basa precisament en això. Tu m'ho confirmaràs, que t'agraden?
Efectivament.
La lletra és volgudament apocalíptica. Parla del projecte Manhattan, un contrast radical amb la lluminositat del seu so. I la reedició de The Bones of What You Believe inclourà 3 cançons inèdites més i 5 versions en directe.
Gràcies, Marc Ruiz.
A vosaltres.
I amb els Xarxes ens preguntarem ara quina és la previsió del temps per les properes hores. Tomàs Molina.
Les properes hores encara pot aparèixer algun ruixat en algun punt de les comarques de Ponent, també cap a l'interior, cap a les comarques de la Ponent de l'Alt Pirineu, i cap a les Terres de l'Ebre. Són restes de tempestes que venen de l'interior de la península Ibèrica i que desapareixeran al llarg de la nit. De fet, demà serà un dia majoritàriament assolellat, però començarà amb aquests núvols baixos a tota la línia de les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, que farà que la matinada sigui molt càlida i un avís de nit tòrrida al Servei Meteorològic de Catalunya vol dir que les temperatures mínimes no baixaran per sota dels 25 graus en molts punts del sud del país. De cara a demà, ja ho diem, començarà amb intervals en núvols, se'n posarà el sol, però les temperatures seran més o menys com les d'avui, amb un ambient que tornarà a ser calorós i xafogós a la línia de la costa, i a la tarda alguna gotellada potser en punts de l'Alt Pirineu.
Així acabem aquesta edició del Catalunya Vespre. Ara no marxeu perquè actualitzem els principals titulars de la jornada i després a Catalunya Ràdio, El Búnquer. I si esteu escoltant Catalunya Informació, les notícies no s'aturen. Fins demà.